Ratero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.
Les 9 i un minutet. Futbol a dojo fins a les 10. Ona Esportiva.
A Onda Cero Catalunya, Ona Esportiva, amb Albert Terrans.
Hola, hola, molt bona nit a tothom, oneros, oneres. Avui és dimarts 9 de juny de 2020 i, com us dic, fins a les 10, torna a manar el futbol a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta Santa Casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, amb el José Agustín Gómez i amb el Gerard Sanz a la redacció i producció, i amb el nostre àngel de la guarda particular, el Vicenç Armero, al capdavant del control tècnic. Inter, més de 25 anys de pintura industrial donant qualitat, color i vida a les teves peces, patrocina tot seguit la signatura del nostre cap d'esports.
La signatura, Alfredo Martínez.
Vuelve el fútbol y vuelve de una manera diferente, con unas normas distintas, sin público, con nuevos cambios, 5 cambios y sustituciones y un calendario muy comprimido y muy apretado. Evidentemente también en unas fechas como son junio y julio con mucho calor en los que las circunstancias van a ser distintas. Por eso, posiblemente, sea un fútbol más imprevisible en el que pueda haber más sorpresas y en el que nos podemos llevar sustos o llamativos resultados. En cualquier caso, había que adecuarse. Entiendo que en la decisión que se tomó, con un calendario tan comprimido de jugar cada 3 días, cada 72 horas, evidentemente se fomentaran los 5 cambios. No sabemos cómo van a reaccionar los jugadores que no han tenido una pretemporada al uso, que llevan parados prácticamente 3 meses de competición. Eso por la salud del futbolista lo entiendo, por supuesto que sí. Igual que también algunos se van a quejar del calendario, de que si juegan antes o después, otros pensarán que los cambios benefician o perjudican más a unos que a otros. Personalmente, estoy en la teoría de Quique Setién. Sin menospreciar que evidentemente los equipos con mejores futbolistas siempre tienen ventajas y que cuando hacen un cambio entra un jugador que es mejor que el cambio que puede hacer cualquier otro rival de categoría inferior, pero a pesar de todo eso, entiendo el planteamiento del técnico del Barcelona. Porque cuando tú trates de desgastar a un rival, evidentemente si puede ir sustituyendo jugadores y refrescándolo prácticamente medio equipo hasta el final del partido, casi nunca se doblegará físicamente. Un buen sistema defensivo, un equipo muy bien cerrado, va a facilitar que puedas conseguir puntos y ciertas ventajas. Y no solo eso. Imagínense un equipo que juega al límite, un equipo que recibe muchas tarjetas y que puede permitirse el lujo de sustituir a jugadores tarjeteados por otros que no tengan cartulina amarilla y que inicien de nuevo un acoso y derribo, una caza y captura de los jugadores del rival. Evidentemente, los grandes no tienen derecho a quejarse, pero si planteamos la situación así, yo entiendo que los 5 cambios pueden beneficiar, bien usados, a los equipos de menor categoría y, sobre todo, a los equipos que prioricen el físico. Ya saben ustedes a cuáles me refiero.
La signatura, Alfredo Martínez.
Camino al andar. Haz caminos y a Pinter tus piezas traes a pintar, porque el equipo de Pinter nunca te defraudará. Y en este camino me encontrarás, te lo dice un amigo currante, Carlos de Pinter.
Las preguntas del día.
I Pujagant Mobiliari Tèxtil i Articles per la Llar patrocina la pregunta del dia a l'Ona Esportiva. Jorge Valdano, ja sabeu, exentrenador del Real Madrid, exjugador del Real Madrid, campió del món, per cert, Mèxic 86 amb Diego Armando Maradona, i comentarista del Radio Estadio i del Transistor d'Onda Cero, assegura a Movistar Plus que la norma dels 5 canvis perjudicarà aquí, al Barça.
Yo creo que esta medida al Barcelona lo perjudica 2 veces. Lo perjudica por su juego tan elaborado, de desgaste, necesita cansar al rival para hacer pesar luego su superioridad técnica en los minutos finales, y lo perjudica además porque tiene un banquillo muy, muy corto.
Però aquí el que importa de debò és què en penseu vosaltres. Què us sembla la nova normativa de les 5 substitucions que regnaran aquestes darreres 11 jornades de Lliga del Campionat Nacional de Primera Divisió? Esteu a favor o esteu en contra? I per què? Per quin motiu? Per quin argument, eh? Què en penseu vosaltres? Què us sembla la nova normativa de les 5 substitucions? Sentiu la vostra a través del Facebook, www.facebook.com/onaesportiva, o a través del Twitter, @onaesportiva. 5 canvis, què us semblen? A favor o en contra? Arguments? Dieu-nos la vostra, és la pregunta del dia. Pregunta i pujagant.
Hipoyegan de vuelta con vosotros. Con el agradecimiento a todos los colectivos que están haciendo posible que podamos salir adelante. Y en especial a todos los sanitarios. Hipoyegan, con todas nuestras tiendas abiertas y todas las medidas de seguridad, te ofrece ahora los mejores precios en todos los productos. Armarios, sofás, comedores, dormitorios, colchones, muebles de jardín, lámparas, textil hogar, menaje. Precios imposibles de mejorar. En Hipoyegan ya estamos abiertos. Y también en hipoyegan.com.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream.
Ona Esportiva, amb Albert Terrat.
I a les 9 i 7 amb l'amic Gerard Sanz, el Barça segueix preparant la reentrée a la Lliga en un estadi gairebé, podríem dir, talismà, oi, Gerard? Bona nit.
Què tal, Albert? Bona nit. Les estadístiques no guanyen partits, però si haguéssim d'escollir un camp per tornar després d'aquests mesos tan estranys, un dels que vindrien al cap és Son Moix, ja no per un Mallorca que a priori és inferior al conjunt culer en el vessant esportiu, sinó perquè el conjunt blaugrana acumula un balanç molt positiu a terres mallorquines. De les 14 vegades que s'han enfrontat Barça i Mallorca a l'estadi Balear, 10 triomfs han estat pel Barça, un empat i 3 pel conjunt local, però el que més convida l'optimisme és que de les últimes 10 visites, 9 han estat victòria culer. A més, és una escenari especial per Messi, i és que allà va marcar els seus primers gols a domicili el 30 de gener del 2006, ja fa més de 14 anys. Va ser un doblet marcat de la casa perquè els aleshores dirigits per Frank Rijkaard guanyessin per 0 gols a 3. Un Messi que arriba totalment recuperat de la contractura a la cama dreta, de la que hem estat parlant aquests dies, i que en principi no tindrà problemes per entrar a la convocatòria. I ja pot estar ben recuperat Messi, perquè això ja no s'aturarà a partir del dijous, en partits cada 3-4 dies, i és que després del partit a Mallorca del dissabte, el dimarts els de Setién reben el Leganés al Camp Nou i el divendres visitaran el Ramon Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla. 3 partits en 7 dies i aquesta serà la tònica habitual. El que també s'espera frenètic, com sempre, és el Mercato. Encara que el coronavirus pugui condicionar algunes operacions, sobretot al preu, s'espera que hi hagi moviments. Està per veure com s'ho muntarà cada equip. El Barça, d'efectiu, no se'n disposarà de massa, però el que té clar el club és que compta amb alguns jugadors que baratiran operacions. En aquest joc d'intercanvis, almenys en el món rumore, i ha entrat la Juve en un primer terme per les informacions que apuntaven amb l'interès del Barça per Miralem Pjanic, però avui un jugador bianconero li ha fet una clocadeta d'ull al club culer. Paulo Dybala ja ha sonat en alguna ocasió per anar al Camp Nou, però en aquest cas s'ha ofert, podríem dir, ell mateix. En una entrevista a la CNN, l'argentí ha assegurat que li sedueix molt la idea de jugar al Barça i que li agradaria jugar al Camp Nou. Dybala acaba contracte el 2022, no ha renovat, i veurem doncs si és un dels noms del mercat. I en aquest cas el Barça està marcat pel calendari en l'operació Lautaro Martínez, que és sens dubte la gran prioritat a aquest mercat d'estiu. Recordem que Lautaro té una clàusula de rescisió de 111 milions d'euros que vens al mes de juliol. S'havia parlat del 15, però avui el director general de l'Inter, Beppe Marotta, recordava que és el 7 de juliol, quan Lautaro ja no tindrà cap preu fixat, i aleshores serà encara més complicat, ja que serà l'Inter qui fixi el preu del jugador amb total llibertat. Sembla clar que el Barça anirà per Lautaro, és la prioritat. La posició de l'Inter s'ha anat estovant amb el pas dels dies, també pel desig del jugador d'anar al Camp Nou, però per ara el secretisme és absolut al voltant de com abordarà el Barça el fitxatge de l'argentí.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores. Y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Solo cuando llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que...
10 minuts a Can Madrid. Bale a disposició de Zidane. Onda Cero Madrid, Edu Pidal, muy buenas.
Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Y no es poca cosa, ¿eh? Porque que Gareth Bale está disponible ya en sí es noticia. Se perdió el partidillo que organizó Zidane el sábado en Valdebebas, que no os lo contaba el fin de semana, pero el sábado hizo un ensayo general a las 7:30 de la tarde, la misma hora que se enfrentarán al Eibar en el Di Stéfano, y hasta con equipaciones oficiales.
Caray.
Los distribuyó en dos equipos, un equipo blanco, todos con sus camisetas, con sus dorsales, con su nombre, como si fuera un partido oficial, hasta con árbitro. Otro equipo verde, con la segunda equipación de, o la tercera del Real Madrid. En ese partidillo no estuvo Gareth Bale por unas molestias musculares y pensábamos, pues se va a perder el inicio. Pues no, Bale está bien, ha iniciado la semana de trabajo hoy con el Real Madrid y vamos a ver si juega. No es titular desde el 16 de febrero frente al Celta. Ese fue el último partido de Bale. No estuvo en Valencia en la derrota ante el Levante. Tuvo solo 15 minutos en Champions ante el City, el partido que el Madrid perdió 1-2 y que le dejó con pie y medio fuera de la Champions. No jugó el Clásico, ni siquiera fue el tercer cambio. Recordéis que salió Mariano y marcó el 2-0 y viajó a Sevilla, pero en el último partido ante el Betis, que también cayó el Madrid. Parece que ha pasado mucho, pero el último partido del Madrid lo perdió. No jugó tampoco Gareth Bale. Y además es que Bale vive tranquilo, vive feliz. Hoy ha subido una foto Ramos a redes sociales, esa foto típica del equipo que gana un partidillo en el entrenamiento, que salen todos celebrándolo y Ramos en posición de fuerza y marcando bíceps. Pues, ¿qué hace Bale? Bale se marca un drive.
Un drive.
Sí, imitando el golpeo de una bola de golf. O sea, es que Bale, como decía hace poco Jonathan Barnett, que es su representante en varios medios de Inglaterra, Bale hace oídos sordos, ni le va ni le viene lo que se comenta de él. Además es que dice que le encanta el golf y que a él no le viene mal, que eso le dicen los médicos, y que va a seguir viviendo de la misma manera. Así que Bale, fútbol y golf. Y se ríe de nosotros cuando nosotros nos reímos de que Bale juega al golf.
Pues yo le lavo el gusto.
Pues sí. Y de consumo interno, una rápida. Arbeloa va a ser el entrenador del infantil. Trabajaba en el Real Madrid, en Real Madrid Televisión. Había dicho que quería entrenar y le busca un equipo en esas categorías inferiores. No te voy a dar todo el organigrama de la cantera de la fábrica del Real Madrid, pero hombre, Arbeloa, que sí es importante, es otro de los exfutbolistas que se va a poner a entrenar en Valdebebas.
¿Mañana usted trabaja?
Mañana trabajo.
Pues será un placer abrirle las puertas de la Sportiva.
Aquí.
Gracias, Edu. Buenas noches. Las 9 y 13, seguim.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresario.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Espanyol parlen de fer història, tal qual. José Agustín Gómez, amic meu, bona nit.
Bona nit, Albert. Els blanquiblaus han entrenat avui a les 2 de la tarda, horari en el que debutaran dissabte a la reentrada de la Lliga, jugant contra l'Alavés a l'RCD Stadium. Abelardo vol que s'adaptin els seus jugadors a aquest horari, ja que a més de dissabte, la setmana vinent tornaran a jugar com a locals a la mateixa hora i també en dissabte. S'intenta controlar tot per obtenir el millor rendiment possible d'uns jugadors que necessiten oferir la seva millor versió en 11 jornades per no perdre la categoria. Hores d'ara són cues a 6 punts de la salvació. Javi López, capità espanyolista, ha estat avui protagonista en sala de premsa. El 2-1 porta 13 temporades al club i mai havia viscut una situació com aquesta, tan complicada.
Totalmente, ¿no? Es el reto más difícil, ¿no? Desde que llegué aquí hace 13 temporadas ya. El reto, bueno, yo lo digo a los compañeros, ¿no? Es un momento para hacer historia. Sabemos de la dificultad de la situación, pero bueno, también es cierto que la ilusión que tenemos por dar la vuelta a esta situación, ¿no? Pues yo creo que esto va a poder con todo y así tenemos que hacerlo desde el sábado.
El capità blanquiblau ha reconegut que els horaris no els ajuden i que una diferència de descans de 24 hores es nota en la situació en què tornen a competir. A més, confia que se n'adonin que cal modificar horaris si la calor comença a agafar protagonisme un cop hagi arrencat el campionat. Javi no amaga que aquesta aturada pel Covid-19 els ha anat bé a ell i als seus companys, perquè ha servit per tornar amb més il·lusió a la competició.
Con más ilusión que nunca, sin ninguna duda. Yo veo los entrenamientos y y respiro algo, ¿no? Respiro algo que ha cambiado en el equipo, ¿no? No sé, yo creo que es eso, que nos ha venido bien todo este parón para limpiar la cabeza y el sábado se tiene que ver, ¿no? Yo, por muchas cosas que te pueda decir aquí, que sí, ¿no? Que se ha cambiado esto, que estamos mentalizados, que tenemos ilusión. Al final llega un momento que de tanto decir las cosas, pues al final son palabras que te pueden quedar superfluas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que más que hablar y demás, es el sábado, tenemos la oportunidad de demostrar si realmente tenemos la ambición, el hambre y la ilusión de la que hablamos.
Si volem buscar una dada per l'optimisme de cara a la rentre, l'han de trobar en Abelardo. El tècnic asturià té un balanç positiu en els seus enfrontaments contra els equips entrenats per l'entrenador de l'Alavés, Asier Garitano. S'han trobat en 6 ocasions, amb 5 victòries per Abelardo i un empat. D'altra banda, a Anglaterra, avui el diari Daily Express apuntava que l'Arsenal és l'equip millor situat per fer-se amb els serveis del periquito Marroca per la propera temporada.
Onda Cero Catalunya, Ona Esportiva, amb Albert Terrano.
I amb la meva amiga de l'ànima, Danae Boronat, Movistar Plus. Molt bona nuit.
Què tal? Bona nit, Albert.
Què tal? Temps, Et veig molt HQ. Sí.
Això vol dir que em sents es perfectament.
High quality.
Sí, com me n'alegro.
Sí. El veig una mica contribution, eh? El Josep Soldado, la sisena a 3 media. Molt bona noig. Giuseppe. Josep a la una. Provem el Ginés Muñó de l'agència F. APP HQ, molt bona nit.
Hola, molt bona nit, companys.
Ole, aquí estem. A tocar. Mira, estic rodejat de ciris, d'espelmes, d'objectes de vudú, de potes de conill, de rosaris, tocant fusta.
És una cosa.
Sí, perquè el coronavirus, com que ens ha prohibit que ens ajuntem així tots matxambrats, doncs ens tenim que agafar a que tot vagi bé i la tecnologia ens permeti de dir Josep Soldado, la sexta, a 3 media, bona nit, i
hola, hola,
i qui digui
bona
hola, correcte. Doncs ja estem els tres, tu, és fantàstic això. Per començar a donar-li una volta a això de la Lliga post-Covid, suposo que tots preparats per atendre, Ginés, rodes de premsa telemàtiques, per zones mixtes, tres quarts del mateix, Josep, i per presentar, com sempre, Danae, això sí, davant del plató, els partits de futbol, no?
Sí, per viure quasi a la TV, eh? Perquè, clar, ara hi ha 39 dies seguits de futbol. És clar, això pels que som aldemans de futbol, o sigui, és el paradís, no? Perquè hem estat 3 mesos de sequera que han sigut durs, no? Perquè jo crec que els tornejos FIFA i aquestes coses, no? No, diguéssim que no ha estat el mateix. Aleshores, com a espectadora i com a aficionada, crec que serà brutal. Ara ens veu una feinada sobre tots plegats, a tots els que estem en aquesta tertúlia, doncs una feinada.
Tu a casa has deixat una foto i has dit soc aquesta fins d'aquí 40 dies, no?
Sí.
Correcte.
Sí. Era un matalàs allà a Mediapro, que dormia allà a la tele.
Clar. Expectatives, la primera roda de premsa telemàtica d'aquí, que se tien Ginés, Josep Getien, Ginés, el que vulgueu de vosaltres dos, i després l'altre. Divendres a migdia, si no veig errat, o a mitja tarda, parla l'entrenador del Futbol Club Barcelona. Aquí la cosa és apuntar-se i preguntar a través de la pantalla. Raro, Ginés. De seguida amb el Ginés. Josep.
Sí, serà una situació estranya, veurem si ens donen torn de paraula, perquè a les rodes de premsa presencials
ja no donen
torn de paraula a tots els periodistes i a segons quins mitjans. Veurem quin criteri segueixen. Suposo que comunicació mantindrà el mateix criteri, suposo que molts es quedaran, ens quedarem sense poder preguntar a Quique Setién, que hem descobert durant aquest confinament que és un entrenador doncs bastant obert de cara als mitjans de comunicació, perquè és que l'hem vist a moltes videoconferències, a moltes entrevistes. El Barça en aquest sentit ha fet sort perquè ha pogut vendre el seu, entre cometes, producte del primer equip amb Quique Setién, que sens dubte jo crec que ha estat el personatge blaugrana que més presència ha tingut als mitjans de comunicació durant aquest impàs, no?, entre la lliga inicial i aquesta espècie de... Bueno, aquesta espècie no, aquesta aturada literal de la competició. Veurem què explica, perquè realment ha anat ja dient moltes coses i queixant-se una mica primer del tema dels 5 canvis, no?, que és el tema que segurament tocarem ara, sí, i de que la lliga comença per ell massa aviat.
Espereu un futbol diferent? De seguida estem matxambrant el Landoll amb el Ginés, però, sí, dona, segur. Josep, espereu un futbol diferent, sí?
Sense cap mena de dubte. Mira, jo, per exemple, una de les situacions que em plantejava a l'hora de pensar si algun equip li afavoreix que no hi hagi públic, perquè jo crec que en general els perjudica a tots, no? Però, per exemple, no? El Sevilla, últimament a casa, estava patint molt i hi havia molt de merder entre la grada i l'Opetegui, hi havia ja molt de mala maror, molt de xiulet... I, doncs, per exemple, doncs això no s'ho trobarà, no pete, i els propers partits ja, o sigui, mira que calma, oye, que fan un mal partit, no sentirà ningú que el xiula, i clar, i allò de la grada apretant la llotja, no?, de Lopetegui dimissión, no ho tindrem. Hi ha molts jugadors... Després,
ni Bartomeu,
no? clar, ho hem vist clar, moltes quedar, situacions.
Ens vam quedar amb els últims 2-3 partits amb mocadurades i xiulades del president del Barça.
Efectivament, és que hi ha moltes situacions que alguns els afavoreix i altres els perjudica. Jo que sé, és que afecta fins al punt o la tonteria de quantes vegades hem vist un futbolista a la frontal de l'àrea, no?, que no aixeca el cap i la grada fa però tira, xuta, no?
Burro!
I acaba xutant per aquella pressió, aquell rum-rum que sent de la grada.
Ginés, esperes un futbol diferent, tu?
Sí, no? Que estava sentint els companys i dic, i també Quique Setién al Camp Nou, perquè no oblidem que Quique Setién se l'ha xiulat els últims partits, o a Quique Setién o a l'equip per treure la pilota jugada, amb combinació, etc. No ens oblidem d'això.
Sens dubte, i a més els resultats, Josep, ho avalen això, si més no, la Bundesliga, crec que el tant percent de victòries del teòric visitant és bastant substancialment més gran que no pas el dels equips locals, eh?
Sí, el factor camp es perd.
Desapareix.
Jo crec que això perjudica més els equips que estan lluitant a la part baixa, perquè els equips grans jo crec que ja de per si guanyen perquè són millors que la majoria. Jo crec que afecta sobretot els equips que intenten salvar-se, perquè si t'hi fixes, els camps dels petits a les últimes 7-8 jornades s'omplen sempre, fins i tot regalen entrades pel tema de la pressió cap al rival, perquè veuen que se'n van a segona. Jo crec que els equips de baix, això sí que alguns ho notaran molt, el fet de perdre públic. Jo, per mi, més enllà de que torna al futbol, si guanya la Lliga 1 o baixa una altra, per mi és una gran notícia, perquè és dir, estem tornant a la normalitat, hem estat enfonsats, hem estat passant-ho fatal. Que torni al futbol, primer demostra que el país ha remuntat una situació que semblava irremuntable i sobretot la gent ara tindrà també un motiu per distreure's, més enllà de tornar a la quotidianitat de la feina, d'anar a prendre una copa, de sopar amb famílies. El futbol és una cosa molt important a Espanya, més del que ens pensem, i jo crec que torni al futbol, independentment de qui guanyi la Lliga, sincerament, tant de bo la guanyi en aquest sentit el Barça, i qui baixi, ojalà no baixi l'Espanyol, jo crec que demostra que aquest país ha tirat endavant i el futbol, ara per ara, és un símbol de que, bueno, sembla que el Covid, tot i que segueix present, doncs el podem apartar momentàniament.
Ara, és curiós...
Sí, digues, Daniel, digues. Sobre canvis que veurem del futbol, clar, no només el tema públic, i veurem si això canvia, perquè des del que ha passat avui sembla ser que potser hi ha opcions que acabem la Lliga en públic, no? Encara que sigui un 30% de l'aforament, que això també pot ser delicat, no? En el sentit que ara hi pot haver partits de rivals directes, per exemple, per la permanència, que juguin sense la seva afició, i en canvi, a final de Lliga, hi hagi partits amb la permanència en joc on sí que hi pugui haver gent a l'estadi. Vull dir que compte que això pot...
Però aquí els clubs tindran un embolic important, no? Perquè,
sí.
Perquè el 30% dels estadis, vale, perfecte, però aquest 30% qui són? socis parells, socis senars...
Tu poso que faran un sorteig, Josep, perquè ningú s'enfadi.
Com els taxis per la matrícula, no?
És que... Què agafarem? Els que animen més, majors d'edat...
Jo crec que faran un sorteig, no? Del soci 10.000 al 20.000, doncs vinga, que m'ha
dit.
Compte que a més d'un club pot tenir un sarau aquí, i clar, no és el mateix anar a l'última jornada que el teu equip pot, no?, jugar-se a les castanyes que anar a un partit més intrascendent.
Clar, és que penseu que hi ha un Barça espanyol, crec que és la penúltima o una de les últimes jornades, hi ha un Atlético de Madrid-Barça també, que podrien tenir públic, vull dir, que són partits que poden ser bastant decisius.
Estava pensant, des del punt de vista de la psicologia, que tu tant t'agrada perquè ets psicòleg esportiu, Ginés, els que se'n beneficien són els àrbitres, també referència a la Bundesliga, perquè és el campionat de Lliga que va reprendre l'activitat més de forma més avançada. És curiós que han augmentat el número de faltes xiulades contra els equips de casa i el número de targetes mostrades als jugadors dels equips de casa. Clar, no tenen pressió els àrbitres, Ginés. Epa, hem tornat a perdre el Ginés. El recuperem de seguida, és el que té el 4G, la combinació amb les apps, etcètera.
És
no
que,
us amoïneu.
Evidentment, això jo crec que es notarà. És que el factor ambiental, la pressió que exerceix el públic, a vegades... la menysprem, no? I ho veurem en aquesta situació. En el cas dels àrbitres, clar, em sembla molt evident, em sembla claríssim que quan se t'arronsa la mà, quan li has de treure la targeta a Messi al Camp Nou, bueno, si el Camp Nou no t'ha xulat, doncs potser li treus, no? A Messi no és habitual, però vull dir, clar, és evident que són humans i pesa això, i crec que cada vegada l'estament arbitral és molt més professional i crec que ja veiem, no?, situacions que dius, hòstia, aquest àrbitre és valent i ha fet el que havia de fer. Però jo crec que a més els afavoreix en una altra cosa, és en que trobo que a l'hora de decidir, clar, moltes vegades els jugadors es deixen emportar per aquella cridòria del públic, no? O una falta i tal. En aquest cas, trobo que els ànims en tots els sentits estan més calmats, estaran més calmats i l'àrbitre
també passarà
ho decidirà més fredament.
També passarà que si un jugador insulta a un altre jugador o algun jugador insulta a l'àrbitre, de lluny, a 20-30 metres, l'àrbitre ho escoltarà, Perquè allò de la pressió del públic desapareix. Per tant, s'escoltarà tot, més enllà de que els micròfons també delataran segons què. Però l'àrbitre, dins del camp, s'entrarà absolutament de qualsevol comentari, que ja sabem perfectament que els jugadors es diuen algunes vegades de tot menys maco al terreny de joc, no? Encara que entri dins del context futbolístic, en algú... A vegades se li va una mica la llengua i l'àrbitre, si està pendent, vaja, pendent. I sense estar pendent, només que tingui l'orella a una distància prudencial, es pot assabentar. Home, serà avorrit, el futbol és dels aficionats, veus la Bundesliga i sembla l'entrenament entre un equip groc i l'altre blanc. El que passa que ara veurem a Messi, veurem a Hazard, veurem a... a qui sigui el jugador de l'equip que t'agradi i, clar, tens una al·lícia, una motivació. No,
a veure,
no seran entrenaments televisats.
Em permeteu, em diu el Vicenç Armero que he de tenir un pèl de paciència quan em dirigeixi al Ginés perquè es veu que hi ha bastant delay amb ell, amb la qual cosa he d'esperar la seva resposta una miqueta
necessita,
més de temps.
Jo crec
temps.
Que el Ginés sempre necessita entendre bé les preguntes. Hay que hablarle a poc a poc.
Ginés Muñoz, company de l'agència de FET, preguntava per l'àrbitre, l'absència de pressió, el no haver-hi públic, i això pot augmentar la seva objectivitat. M'espero la resposta. No. Tant de temps segur que no. Vicenç, tant de temps
potser
de delay...
Potser està a Austràlia, no sé.
Igual.
I després, Albert, hi ha una altra cosa.
Digue'm.
Que, no, deies com canviarà el futbol, no? Home, evidentment, jo crec que en els primers partits no podem esperar el futbol amb més ritme del món, ni molt menys. O sigui, crec que notarem partits on la pilota no correrà tant i els jugadors no correran tant, perquè evidentment aquesta queixa de Setién, que ha tornat massa aviat això, la va fer pública Piqué, dient, oye, si podem esperar un poco más mejor, vull dir, crec que
si
hi haurà...
Si et dic la meva opinió, que no li interessa a ningú, si et dic la meva, jo ja ho he dit, ho va dir un oient ahir, un oient, jo això ho xapo a la 27 i s'acabó. I fins al setembre, tu. No, ja sé que poderoso caballeros don dinero, las teles, mira, aquí dos representants de las teles, diners i tot el que vulgueu, però nois, no estem jugant amb tonteries, eh? Sí, avui, avui ha transcendit per una raó, te l'argumento el perquè. Sí, espera't, si no passa res. Avui, passant les proves físiques de la Real Federació Espanyola de Futbol als àrbitres, ha aparegut un positiu. Ràpidament, aquest home ha estat en quarantena, tot el que tu vulguis. Però, i si això passa quan hem començat a jugar? Val la pena, de debò? Bueno, doncs això.
Es farà el mateix, Seba ja ho ha dit.